Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per a la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per a tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
Fòrum de la vida religiosa 2020. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem l'inici d'aquest fòrum organitzat per la Unió de Religiosos de Catalunya el proper 2 de febrer, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. L'accent no pot estar en el que fem, sinó en el que som, recorda fra Eduard Rey, caputxí i president de l'URC.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guarda. Emociona pensar que en un món on moltes vegades ens jutgen no pel que som, sinó pel que tenim, hi hagi gent disposada a renunciar a tot tipus de béns materials. Emociona pensar que en un món on gairebé sempre s'enalteix i s'exalça la racionalitat com a resposta a tot, hi hagi gent que triï seguir el que li dicta el cor. Emociona pensar que en un món on es busca la gratificació instantània, hi hagi gent disposada a renunciar a moltes coses per viure intensament la seva relació amb Déu. En definitiva, emociona pensar que en un món on moltes persones només creuen el que veuen i el que toquen, hi hagi gent capaç de donar la pròpia vida per unes creences. Sí, hi ha persones que consagren la seva vida a Déu. Tots aquests homes i dones han estat cridats per Déu. Hi pot haver un honor més gran? Per això se senten immensament afortunats. Són conscients que han rebut un regal extraordinari. Dedicaran l'existència a conèixer-lo i a estimar-lo. Viuran la història d'amor més apassionada mai explicada. La vida consagrada comença en el moment en què donen el sí vull. Sí, volen lliurar-se totalment a ell. Sí, volen anunciar la seva paraula ben alt. Sí, volen estimar fins a l'infinit. Volen ajudar els més desfavorits, els més pobres, aquells que no vol ningú. Volen ser deixebles de Crist i seguir-lo fins als límits de la terra. I a més, tenen la immensa fortuna que Déu sigui el seu cap. Dedicar-se a la vida consagrada no es pot fer a mitges. La majoria inverteix gairebé 24 hores del dia, 365 dies a l'any. A vegades han de multiplicar-se per 4 per arribar a tot. No obstant això, l'alegria gairebé sempre es reflecteix en el seu rostre, tot i el cansament, manca de recursos i poques hores de son. Els consagrats no canviarien la seva vida per res del món. Saben que Déu sempre serà al seu costat i que els espera l'eternitat al costat d'ell. Estimen amb bogeria Déu. Estan apassionats per ell, per la seva saviesa i grandesa, per la seva bondat infinita, i volen donar a conèixer el missatge de Crist i compartir aquest amor que els ha estat donat. La vida consagrada amb Maria, esperança d'un món sofrent, és el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que celebra el proper diumenge 2 de febrer i que a nivell diocesà commemorarem dissabte a 2:15 del migdia amb una eucaristia a la catedral de Barcelona. Trobar-nos els diferents carismes suscitats per l'Esperit Sant en bé del poble de Déu fa visible la comunió i la necessària complementarietat entre tots. Benvolguts germans i germanes, la Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada de l'Arxidiòcesi de Barcelona, juntament amb la Unió de Religiosos de Catalunya, ens convida a unir-nos en aquesta gran i preciosa celebració.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Del 4 al 16 de febrer torna el Festival Llums d'Antiga sota el títol Llibertat, entre el caos i l'ordre, i emmarcat en el 250è aniversari del naixement de Beethoven.
Dues setmanes de concerts singulars amb artistes de primera línia en escenaris històrics de Barcelona per explorar la idea de llibertat personal i artística.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat. Ràdio Estel et desitja bon any nou. I ja en van 25. Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Un dia avui en el que volíem parlar també amb la plataforma Celnet de Tarragona després de l'explosió d'una de les empreses de la petroquímica la setmana passada. En parlem de tot plegat amb José María Torres, ell és portaveu de la plataforma Celnet. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li, perquè l'explosió de la setmana passada, segons vostès, va ser una negligència?
Sí, és una negligència perquè fa molts anys que estem... que saben que això podria succeir i perquè fa molts anys que estan avisats tant per la societat civil com pels grups ecologistes que realment hi havia molt poc control sobre aquest tipus d'indústries i que són moltes indústries molt perilloses al costat d'una gran densitat de població. Per tant, sí que considerem que és negligència.
Precisament avui sabíem que uns 200 veïns del voltant de l'àrea de Tarragona denunciaran precisament aquesta empresa de la petroquímica. Vostès s'hi veuen implicats també?
No, intentem també no fer tots la mateixa feina. Hem vist que hi havia algun grup polític i alguna associació de veïns que es volia causar com a part en la denúncia, per tant, no doblarem feines.
Què significa la petroquímica per Tarragona?
Realment, ni que se consideri un interès econòmic, realment ha sigut un lastre pel camp. Realment les millors terres, la millor zona, es va acabar en l'època de la dictadura, es va acabar imposant un model de producció d'indústria petroquímica que veurem en els pròxims anys que succeirà, més amb el tema del petroli i així. Per una banda és aquest amor-odi, no? Hi ha aquesta idea de que és una font d'ingressos, tot i que som la província amb la renda per càpita més baixa de tot Catalunya. I per l'altre, aquest conviure amb aquest monstre que és tan gran, de tants i tants quilòmetres quadrats, realment que implica no només aquest risc d'aquest accident, que és de tant en tant, sinó tots els incidents constants de contaminació, de conviure amb la llum, de conviure amb el soroll.
Hi haurà més mobilitzacions per part de la plataforma Celnet?
Sí, ens estem posant en contacte. El que no, com sempre hem treballat, no volem treballar de forma unilateral, Per tant, ens posem en contacte amb la resta de grups ecologistes, de moviments socials, associacions de veïns, i a partir d'aquí mirem de treballar tota una estratègia per poder anar a treballar amb l'administració, per poder anar a parlar novament. El que sí que ens preocupa és que portem més de 6-7 anys treballant, mirant de parlar amb l'administració, amb el Parlament i de tot el que s'aprova, les resolucions del Parlament o el que ells, les polítiques que decideixen que faran, després realment no s'apliquen o s'implementen.
A través d'un incident com aquest, alguna institució pública, ara que en parlava, s'ha posat en contacte amb vostès?
No, cap ni una. Portem, dic, uns 8 anys que el màxim que vam poder aconseguir va ser arribar al Parlament i que s'aprovés una sèrie de mesures que tampoc s'han dut a terme mai, però és que la tradició, l'experiència que tenim al llarg dels últims anys ha sigut totalment de boicot per part de les administracions, inclús de pressió als petits ajuntaments que realment ens donen, ens reforcen, que ens donen suport, i el que hem viscut durant aquests últims anys ha sigut justament pressions perquè deixin de col·laborar en aquest sentit. Vull dir que no esperem per ara, si no és per pressió social i mediàtica, no esperem gaire de les administracions.
Per desconeixença, quines són aquestes lleis, aquestes mesures que sí s'han aprovat al Parlament de Catalunya i no s'han posat mai a la pràctica?
Mira, es va aprovar fer tot un estudi sobre la qualitat de l'aire, vale? Sobre la contaminació també d'altres, com els aqüífers. Es va fer també un major control, es va demanar un major control sobre aquest tipus d'indústria. Es va demanar un estudi epidemiològic, vol dir un estudi sobre quin ha sigut l'impacte tant a la salut com al medi ambient que ha tingut aquest complex petroquímic en la població. Per tant, s'hauria de fer un estudi. Crec que la URB, ara l'Institut de Rovira i Virgili, ha decidit impulsar un tipus d'estudi aquest a nivell personal, sense les administracions per darrere. Es va demanar també tota una millora del tema de la comunicació i la creació d'una taula territorial per poder-ho treballar. L'únic que es va fer és la taula territorial, que després de 3 anys de treballar i nosaltres impulsar una sèrie de grups de treball concrets per arribar a uns petits acords, doncs després de 3 anys ni un resultat concret.
La població de Tarragona està prou, deixi'm-ho dir així, educada per saber exactament què significa la petroquímica i quins perills i riscos corren?
No, ni està prou educada en què ha de fer en cas d'un accident. El que els portem denunciant bastants anys, la por, l'alarmisme, el no voler treure el tema en els mitjans de comunicació, en la societat, han preferit les administracions mirar cap a una altra banda. I realment no han volgut treballar. Creiem que no hi ha ni suficientment confiança entre l'administració i la població com per assumir què ha de fer en una situació de risc tan alta com la que vam viure l'altre dia, però és que probablement a la llarga serà pitjor encara.
Deixi'm preguntar-li precisament al portaveu de la plataforma Celnet, amb qui estem parlant ara mateix, José María Torres, perquè segur que hi ha gent que ens està sentint i que pensa allò de... Sí, sí, però segur que la petroquímica de Tarragona aporta doncs, un benefici econòmic, no?, per la zona.
És el que es diu. Realment dona llocs de treball, evidentment, però com altres sectors en altres àmbits. Hi ha una mania... Realment és com un cant constant a dir que això aporta molts diners. El que aporta són molts beneficis a la indústria. Això sí, perquè si veus al final les dades que donen aquestes grans empreses, és terrible els beneficis que obtenen. Per la zona, realment, doncs els municipis amb la renda per càpita més baixa probablement estan al voltant del complex petroquímic. Justament, a vegades és el que passa amb la vida, no?, que justament se'n beneficien uns quan justament els que estan més a la vora i que pateixen més el risc, fixa't, qui està al costat del complex petroquímic, Constantí, la Pobla de Mafumet, Torreforta, tots els barris més pobres de Tarragona, Canonja, Bona Vista... O sigui, realment, qui acaba patint el malestar i tot això són la gent normalment amb la renda per càpita més baixa. Donen llocs de treball, sí, però altres sectors... Comentava abans, si és la província amb la renda per càpita més baixa, Tarragona, 4 centrals nuclears i un complex petroquímic.
Des de plataforma Celnet, que reivindiquen la manca de control i regulació per part del govern de la Generalitat, en parlàvem d'aquesta regulació que no s'ha posat a la pràctica, tot i ser aprovada des del Parlament de Catalunya. Pel que fa a la manca de control, es refereixen al pla d'emergència que va fallar en un dia com el de l'explosió?
Sí, però més exhaustiu dintre de la indústria. El que no pot ser és que s'autocontroli, perquè no és una indústria ubicada en un lloc amb poca densitat de població. És que estem parlant que està ubicada entre Tarragona i Reus, entre les dues ciutats i els municipis. D'aquí estem parlant de 300.000 habitants vivint molt, molt a prop d'aquest complex petroquímic. Per tant, l'administració, que fins ara ha fet una mica la vista grossa i ha intentat mirar cap a una altra banda per no enfrontar-se a aquest tipus de lobby de la indústria química o per por a l'alarmisme també de la població, realment ha d'afrontar que té un problema, que té un complex petroquímic poc dominat, poc controlat, en una zona d'on viuen a pocs quilòmetres, escassos 2 quilòmetres, estan convivint milers de persones amb famílies. Per tant, ha de tractar el control d'aquestes empreses d'una altra forma, molt més tenint en compte el risc que suposa per tanta població.
També li pregunto, perquè també se n'ha parlat moltíssim els darrers dies, un sistema adient en ple segle XXI encara són les alarmes?
No, però és que està tot mal organitzat, el de les alarmes, mai s'ha treballat el tema de la comunicació amb la població, inclús els simulacres. Qualsevol persona que visqui en aquesta zona sabrà que els simulacres realment és una... Anava a dir la paraula pantomima, però és que realment és una... fa por, és trist veure com els simulacres es basen simplement en engegar un moment les sirenes per mirar si funcionen, i la població no en fa cas, ni hi ha una bona informació ni informació dels ciutadans que han de fer en aquests casos. No. O sigui, realment, evidentment, el tema de la informació i l'avís davant d'un risc d'aquest a la població i què ha de fer la població ha sigut un tema que s'ha intentat evadir sempre per por a que la gent no fos major d'edat i no entengués què suposa conviure amb la indústria química. És trist, perquè els que vivim aquí no som molt conscients de amb què estem al costat de què estem vivint. Potser són les administracions les que no són prou adultes i han volgut afrontar el problema. Ja estem parlant de les sirenes, el que dius tu, els mitjans de comunicació canvien molt i hi ha moltes formes d'informar, inclús de formar la gent, perquè què ha de fer en aquest cas? Entenem que és molt complicat estar comprant en un supermercat, que hi hagi un accident d'aquest tipus i tinguis els fills en una altra escola. Aquí hi ha una confiança molt clara entre l'administració i la població, de que tu saps que et pots confinar esperant que els teus fills també estaran confinats o les persones que no pots veure i que se t'informarà bé i que quan surti el risc se't tornarà a deixar sortir, o realment aquí el que hi ha és una exacta aquesta desconfiança amb l'administració fa que la gent tampoc no sàpiga exactament què ha de fer.
Per ser clars i que la gent ens entengui, l'objectiu principal de la plataforma Cellnet és tancar la petroquímica o posar les mesures adients perquè estigui controlat?
No, nosaltres no podem tancar cap petroquímica.
Exigir.
No, perquè és absurd el producte que es fa. Evidentment no ens agrada un tipus d'indústria que encara funcioni a través del petroli. Creiem que és obsolet i que tard o d'hora això s'haurà de modificar. Però entenem que el sector químic a Tarragona és un sector encara en auge i que és gran i que evidentment necessitem molt del producte que estan produint. El que no pot ser és que una situació, o sigui, un tipus d'indústria que és petroquímica, que realment suposa tant per contaminació, per molèsties, com per possibilitats d'accident, realment l'administració no hagi fet tots els controls necessaris. Això, intentar evitar un accident d'aquest tipus, i aquí estan les dades, vull dir, està clar que no estan controlant suficientment l'administració, com el tema de la contaminació, perquè realment és preocupant que l'any 2020, si jo vaig a la Generalitat i li pregunto quins són els compostos que s'estan emetent en el polígon sud, que és on hi va l'accident, i quins són, què és el que està respirant la població i què estan contaminant, no hi ha cap dada. I estem al 2020. És que realment és preocupant i estan vivint milers de persones al voltant.
I per últim, deixi'm preguntar-li, perquè i deixi'm entomar la meva culpa també des dels mitjans de comunicació, perquè durant dies estem parlant de Tarragona, de l'incident que ha passat, aquesta petroquímica, que, com bé deia, implica moltes poblacions del sud de Catalunya. Tarragona segueix sent la gran oblidada de Catalunya?
Sí, és el que parlàvem. Probablement és les que té la dada d'atur més alta, la que té renda per càpita més baixa, la que surt menys als mitjans de comunicació, i realment on han anat ubicant tot el que, sobretot Barcelona o altres províncies, no han volgut. I, per tant, sí, aquí ens ve una mica tot el... Si no és una... d'això de cremar els productes químics, és una... Sí, constantment és un... I realment no és... Vull dir, ja estem fets, això, potser, en aquest territori. El que més molesta és que després hi hagi aquesta deixadesa per part de les administracions, que parlem de la qualitat de l'aire, sempre parlem de la qualitat de l'aire a Barcelona amb els cotxes, que està molt bé, evidentment, però aquí tenim molts mils de persones, desenes de mils de persones convivint en un complex petroquímic i realment no s'hi han posat mai les piles, no? La, no s'han posat mai a treballar el tema de l'administració. Sí, és la deixadesa. També els mitjans de comunicació que comentes. Realment aquest accident ha sigut molt espectacular i, per tant, tots els mitjans de comunicació s'han fet ressò, però incidents són permanents, són periòdics. Quan no contaminen els aqüífers, tiren una pols blanca a les cases de les poblacions al voltant, quan no és el butadià. I realment no hi ha tant de ressò mediàtic, no? Si no som a vegades plataformes com nosaltres o altres grups ecologistes intentant sempre enviar notes de premsa i avisar una mica als mitjans de comunicació.
Què és això de que tiren una pols blanca?
Bueno, vam denunciar de fa uns 2 anys a Fiscalia de Medi Ambient ja que hi ha uns carrers per aquí al costat d'un municipi que està molt a prop d'una planta que justament els hi ve com un núvol de pols blanca. Estem analitzant, la Ceprona farà una setmana, va agafar tornar dades, mostres, i va intentar, i suposo que en una setmana sabrem exactament de quin tipus d'indústria prové i quin és el material que estan respirant aquestes famílies que conviuen allí. Però vull dir que això és una constant, eh? O sigui, quan no és una cosa, és una altra, i sempre intentant-ho amagar. O sigui, aquí es van escapar tonelades i tonelades de nafta, que és una gasolina, i se'n van donar compte perquè els pagesos regaven amb aigua que feia olor a gasolina.
Déu-n'hi-do.
Sí, això és una constant, que passa que no surten els mitjans de comunicació per falta d'espectacularitat, no?, com tenia aquest accident, malauradament.
Ens seguirem pendents, si més no, a través de Ràdio Estel, de tot el que passa a través del camp de Tarragona, de la petroquímica de Tarragona. José María Torres, portaveu de la plataforma Celnet, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest.
A vosaltres, merci.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, segona vegada.
Català i els Comuns van presentar el seu acord pels pressupostos que permetrà la Generalitat tornar-ne a tenir després de 2 anys prorrogats. Destaca l'increment de la partida en educació i en salut que farà possible que 1.700 professionals s'incorporin a l'atenció primària. A més, també vam conèixer l'acord de govern a Barcelona amb Junts per Catalunya per aprovar uns pressupostos per a la ciutat que, atenció, portaven des del 2015 vigents. Uns pressupostos de l'era de Xavier Trias. En parlem de tot plegat amb l'economista i professor de la UOC, Josep Lladós. Què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies, primer de tot, per estar amb nosaltres al programa. Si li sembla, ens fixem primer de tot amb els comptes de la Generalitat. Anem a pams. Els comptes que vam conèixer ahir. Primera pregunta, quan es començaran a aplicar?
Bé, ara s'hauran d'aprovar per l'executiu i després haurà de començar el tràmit parlamentari. Posem un període aproximat d'uns 2 mesos.
Uh-huh. I fins a quin punt eren importants que s'aprovessin aquests pressupostos?
Jo crec que és fonamental recuperar polítiques de diàleg i acord, perquè hem de pensar que portem pressupost prorrogat des del 2017 i, per tant, vol dir que estàvem aplicant un pressupost que estava debatut i pensat l'any 2016 en un context diferent. Fer política vol dir, recursos i prioritats, i aquests es concreten en un pressupost.
Uh-huh. Pregunta obligatòria, també. Quines són les principals novetats d'aquests pressupostos presentats ahir per Pere Aragonès? Hi han canvis destacables?
Bé, segurament diríem que s'ha posat força més incís en les polítiques socials, que de fet és el gruix de les competències de la Generalitat i, per tant, del pressupost, que creixen sobretot, jo crec que potser és la xifra que ens crida més atenció, finalment arribarem al nivell de despesa social que teníem abans de les retallades i ens podem situar, per fer-nos una idea, al pressupost que hi havia l'any 2010. No arribem al mateix nivell en temes d'inversió, però això és una altra part del pressupost, però sí en despesa social. Llavors, en despesa social, la inversió en salut és important, amb el compromís a fer entrar un nombre molt important, més d'un miler de professionals d'atenció primària, pel que fa a temes de metges, també augmentar la dotació de Mossos i d'Esquadra i de Bombers, i després algunes polítiques socials que ajuden més, diguem-ne, aquella part de la població menys afavorida, que són tant en el tema del finançament de les escoles bressol, les beques menjadors a primària, la reducció de les taxes universitàries, que és important també, o un petit augment de la renda ciutadana de garantia. Garantia de la ciutadania, perdó.
Creu vostè, com assegurava ahir el vicepresident Pere Aragonès, que aquests nous pressupostos doncs, posaran al dia els serveis públics, com ens estava explicant ara mateix, vostè mateix, professor?
Aquí seria una miqueta més crític, perquè les necessitats que tenim avui no són les del 2010. Arribàvem, llavors ja teníem unes necessitats concretes importants a nivell de demandes socials, però després d'un moment molt alcista del cicle econòmic, a hores d'ara tot just estàvem sortint de la crisi econòmica, les necessitats ara són més importants, estem en una societat molt més desigual i, per tant, diguem-ne que és un pas en la bona direcció, però continuar. Serà necessari continuar insistint en aquestes polítiques.
Ens fixem també avui amb aquest acord al govern català, però també aquest acord coincidia ahir amb l'acord de govern de Barcelona, uns pressupostos barcelonins que no s'apropaven d'una manera normal, que no s'aprovaven d'una manera normal des del 2015. Ada Colau parlava ahir, professor, d'un acord on s'ha posat Barcelona al capdavant. Com són aquests acords entre diferents partits tan diferents? Ens cridava l'atenció, no?, aquest acord d'última hora amb Junts per Catalunya.
És una altra direcció, una certa normalització de la gestió política. La situació en el mandat anterior pel que feia a l'aprovació de pressupostos havia estat complexa, perquè hi havia hagut moltes pròrrogues, també mocions de confiança pel mig, acords parcials. Llavors no havia hagut una negociació pressupostària com era habitual i com convenia. I ara s'ha arribat a una situació d'ampli consens. Em sembla que dels rebran aproximadament, em sembla que venen a ser dels 41 regidors, em sembla que pot arribar a tenir un vot favorable de 33, que és una situació, amb molt pocs precedents anteriors a l'Ajuntament. Per què passa això? Possiblement perquè hi ha un cert consens en quines són les prioritats pel que fa a les principals necessitats de ciutat, i van en dues direccions. Una és el que dèiem ara, el tema de la desigualtat social, i en concret les polítiques d'habitatge, l'accés a l'habitatge a la ciutat, i l'altre el tema de la lluita contra el canvi climàtic amb aquests episodis recurrents de contaminació que tenim a la ciutat. El fet que sigui un consens en la identificació dels problemes principals fa que després hagi de ser més fàcil trobar aquests acords polítics.
Ens ha destacat mínimament aquests apunts d'aquest pressupost pel que fa al govern de Barcelona. Quin destacaria més d'aquests pressupostos?
Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, jo crec que és el compromís d'augmentar l'oferta del parc, per entendre'ns, habitatge públic. Construir un nombre important, més d'un miler de pisos d'habitatge social, jo crec que és un avenç important, i després, evidentment, hi ha actuacions d'inversió concretes. Em sembla que tenim pendent encara tot el tema de la Rambla, el tema de la Via Laietana, l'usos alternatius d'antics locals comercials, alguns solars que també es volen comprar també per ampliar aquest parc, que dèiem també, d'habitatge social, i tot el gruix de polítiques que estan relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic.
Doncs moltíssimes gràcies, economista i professor de la UOC, Josep Lladós, per haver entrat aquest matí al programa Primera Hora i per haver-nos explicat i per haver posat llum a tot plegat amb aquests números que a vegades són més complicats per entendre per aquella gent que no sabem tant sobre aquesta qüestió. Gràcies, que tingui bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora, i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.
Feliços vosaltres quan per causa del fill de l'home la gent us odiarà, us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Lluc 6, 22, 23.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 2:15 del migdia, a Accent, amb Roman Jori.
tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 1:15 del migdia a Ràdio Estel. Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.